RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 a Noeta. A les 9 en punt, Reial Societat Barça, un dels partits corresponents a la 12a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Un partit molt, molt, molt important pel Barça. Des del meu punt de vista, qualsevol resultat que no sigui una victòria significaria un cop duríssim per les aspiracions del Barça d'aconseguir la Lliga, de revalidar el títol de campió de Lliga. Ja sé que és tot just la 12a jornada, que encara s'han de disputar molts punts, però aquesta és la meva percepció i per això la comparteixo amb vosaltres. El Madrid juga demà a casa contra el Rayo Vallecano i dubto que desaprofités l'oportunitat d'eixamplar encara més l'avantatge de punts respecte al Barça en cas que els de Xavi avui no fossin capaços de guanyar la Reial Societat. Ara mateix el Barça té 4 punts menys que el Madrid. Els Ancelotti ja han passat per Montjuïc i, per tant, el marge d'error és petit. A més, guanyar avui la Reial Societat significaria aprofitar la relliscada d'ahir de l'Atlètic de Madrid, un altre dels candidats al títol que va perdre contra la Unió Deportiva Las Palmas. Ara, sí, guanyar aquí no serà fàcil, gens, al contrari. El Barça s'enfronta a un equip de la Lliga de Campions que ho està fent molt bé, que té les idees claríssimes, que ja fa temps que té un projecte sòlid, que té el suport indiscutible de l'afició, un equip que té un líder que és el seu entrenador Imanol Alguacil, que transmet, que comunica i que té molt clar a on vol arribar i com hi vol arribar. De fet, si la Real Societat guanya avui el Barça, per exemple, se situaria a només 2 punts dels de Xavi. Per tant, l'empresa no serà gens fàcil, però insisteixo, el Barça doncs ja ha comès algunes errades que fan que el marge d'error sigui el que és. Alguns empats a camps on s'hauria d'haver guanyat, la derrota a casa contra el Real Madrid de l'última jornada. Per tant, jo crec que avui només val guanyar si es vol continuar aspirant a la Lliga. No estic dient que si empates o perds ja hagis de llançar la Lliga i abandonar, només faltaria baixar els braços, de cap manera. El Barça, de fet, no pot abaixar els braços mai. Però sí que crec que et complicaries la vida d'una manera ja considerable. Per aconseguir aquests 3 punts, per intentar-ho com a mínim, compta amb l'11, que torna a ser un 11 molt comentable. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el Barça?
Amb un 11, amb 2 canvis respecte al clàssic, i entren Koundé i Lewandowski, en cauen i són suplents Christensen i Ferran Torres, i Cancelo repeteix a l'extrem dret. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, al mig del camp Gundogan acompanyat per Gavi, Fermín, i al davant Cancelo, Lewandowski i Joao Félix.
Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quina hora surt la Reial Societat?
Doncs en principi un munt 4-4-2. Aquest és el dibuix que ens han facilitat des del Departament de Comunicació del Club Basc, però veurem si s'acaba convertint en un 4-3-3, que és el sistema més habitual que estem veient en aquesta temporada en l'equip entrenat per Imanol Alguacil. Els 11 escollits per jugar avui contra el Barça són Remiro a la porteria, defensa Traoré, Zubeldía, Lenormal i Aien, doble pivot, Zubimendi i Merino, banda dreta, Brais Mendes, a l'esquerra Barrene, i a dalt doble punta amb Take Kubo i Oyarzabal.
A l'estudi de RAC1, el Jaume Molló, el Marc Guillén, el Xavi Puig, el Joan Lluís García i el Gerard Ballera. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit, Gerard. Què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres? Partit dels grossos, dels millors que es pot veure ara mateix a la Lliga Espanyola.
I tant, i per comentar la jugada amb nosaltres, l'únic que heu de fer és tuitejar a través de l'etiqueta FRAC1. Utilitzeu l'etiqueta FRAC1 a través de la X, a través de Twitter. Digueu el que vulgueu sobre l'11 de Xavi, sobre aquest Real Societat Barça, i, a banda d'expressar la vostra opinió, entrareu en el sorteig de dos premis. No, un, dos premis, oh. Puig?
Vas fort.
Un pernil bataller l'únic i un lot de torrons Vicenç, que s'apropa ja a Nadal.
Un festival.
Sí, sí, sí. Torró salat, pou, torró de crema cremada, torró de gramunt, torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest Nadal. Sí. Tot això que té aquest lot de torrons Vicenç. Dos premis en joc, va.
Fantàstic, un bataller l'únic i una mica de torronet, que no falti de res. Al final de la transmissió, comenteu la jugada amb nosaltres i us podeu endur un d'aquests premis deliciosos. Passen 6 minuts a les 8, ja tenim els 11, comencem com sempre, evidentment, amb l'11 del Barça, jo crec que una vegada més molt comentable, perquè, permeteu-me la ironia, companys, però potser el Barça continua sense tenir lateral dret. No, vull dir, semblava que n'havia fitxat un, no, però sembla ser que tornem a fer moviments que ja s'havien fet amb anterioritat al fitxatge de Joao Cancelo, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que jo crec que no és tant pel lateral dret, sinó que no podem jugar amb aquests dos laterals, si més no. Sembla que això sigui un problema en els partits grans. L'equip està encara trobant encara l'encaix, sobretot en els partits grans. Jo crec que Xavi està buscant quina és la fórmula. Havia jugat sempre, ja ho sabem, veníem acostumats, jugant amb els quatre migcampistes, jugant amb els tres centrals. Aquesta era la certesa que teníem de la temporada passada. Aquest any ha entrat Cancelo i justament Cancelo ens ha fet obrir una nova via, una via realment de jugar amb dos laterals ofensius, i això no ha donat prou seguretat a l'equip. Ho dèiem moltes vegades, i ja s'ha vist en els partits importants. Una vegada més el clàssic marca tendència, una vegada més el clàssic, com va passar ja el dia que van començar els quatre migcampistes, que va ser després d'un clàssic, doncs sembla que aquest partit, fins i tot perdent un clàssic, doncs pot ser una via doncs on agafar-se ara mateix Xavi. Torna a agafar els tres centrals, jo crec, per donar-li aquest punt de prudència, aquest punt de consistència, i amb aquesta fórmula de posar Cancelo com a extrem, com a quart migcampista, com a carriler, digue-li el que vulguis, una mica en aquesta fase una mica avançada, un Cancelo que pot ajudar en defensa moltes vegades si cal, doncs sent lateral, però que sobretot farà d'extrem. És una via una mica de prudència que li va donar consistència el dia del clàssic. Avui és un partit gros, molt gros. La Real Societat està jugant, i ho hem vist a la Lliga de Campions, contra els grans amb molta personalitat. A la Real Societat el normal és que traies la pilota durant molta estona, és molt difícil guanyar a Noeta, i per tant doncs avui va amb tot el que pot Xavi Hernández, i això ara mateix és jugar amb tres centrals, amb Cancelo d'extrem dret, i jugar amb els migcampistes que millor t'han funcionat. A partir d'aquí només canvis de noms. Lewandowski, jo crec que era evident que jugava a la punta d'atac, no fa falta explicar-ho massa. Em sorprèn, sí que em sorprèn, que jugui Íñigo, que ho ha fet molt bé com a central, però que jugui en el lloc de Christensen, que crec que també ho ha fet bé tots aquests dies. Si no hi ha algun tipus de molèstia, crec que aquí és un punt doncs de confiança, de guanyar vestidor, de guanyar una mica doncs de fons d'armari, ara que Íñigo ha agafat un bon fil, doncs seguir-ho per aquí. Veurem, la veritat, com acaba de funcionar. Li falta potser un palet de valentia si vols a l'11, però això, per això tens la segona part, i suposo que al llarg de la temporada, perquè al final aquest 11 segurament doncs amb tres centrals no sé si serà sostenible jugant amb Cancelo i Valde tots dos a l'equip.
Sí, és el que anem a dir amb això, de que per si aquest sistema és sostenible o no. Jo crec que el sistema el que t'aboca és tenir un problema a mig o llarg termini, perquè crec que Xavi se sent molt segur amb aquest sistema. La primera hora contra el Madrid, jo crec que li dona la raó. La temporada passada és evident que també, no tant per l'espectacularitat del joc, sinó per la consistència a darrere, una consistència que ha faltat en aquest inici de temporada, i crec que, vaja, que és a dir, crec que no és massa compatible la convivència entre Cancelo, Valde i els tres centrals. És a dir, que aquí en algun moment algú haurà d'anar a la banqueta, tenint en compte que Cancelo està jugant d'extrem, o avui jugarà d'extrem, en un equip en què té Rafinha, Lamine i Ferran Torres, que poden jugar a la mateixa posició. Té tres extrems drets que poden jugar perfectament en la posició en què avui juga Cancelo. Per tant, és interessant veure cap a on acaba tirant Xavi, és a dir, si cap als tres centrals i Valde a la banqueta, Cancelo a la banqueta o aquests tres extrems drets que ara deia a la banqueta. En tot cas, avui partit molt important perquè t'arriba en un moment molt perillós. També partit que m'agradaria veure una victòria que jo qualificaria de prestigi, que encara no hem vist aquesta temporada, perquè els dos partits més importants que has tingut, sigui per joc com el dia del Porto, sigui pel resultat com el dia del Madrid, no te n'has acabat en sortint, i crec que avui és un molt bon dia. Té una molt bona oportunitat l'equip de Xavi per dir, escolta, estem aquí, en aquests moments el Barça és a 7 punts del Girona, pot estar a 7 també del Madrid, i és un partit que pot potencialment perillós si l'empates o el perds, perquè pots quedar bastant despenjat a tot just a l'arrencada del mes de novembre.
A mi no m'acaba de fer el pes això de Cancelo de fals extrem dret, perquè sí, d'acord, en els partits importants ho puc considerar una solució d'urgència, però després en els altres partits, com ho farem?
Bé, però avui és un partit prou especial com sí, per fer un pla especial, no?
O sí, no? Però ostres, no ho sé. Jo era dels que demanava que s'havia de trobar una fórmula d'equilibrar l'equip amb Cancelo, però clar, aquesta fórmula de tornar al passat amb Araujo Koundé fent de lateral dret, em sorprèn que es pugui establir com a definitiva, o com a mínim per ser la que triï Xavi en els partits importants. Jo avui, la veritat, m'esperava ja... L'altre dia ho vaig atribuir a les baixes, als problemes físics, a com arribava l'equip al Clàssic, però avui amb Rafinha, amb Ferran, fins i tot amb Lamin, ostres, em sorprèn. Bé, una mica.
És allò que havíem dit abans del Clàssic, abans de que caiguessin totes les lesions, dèiem, doncs segurament tornarem als tres centrals i a Cancelo potser li prendrà el lloc a Balde. Jo crec que això és el que pot passar, quan els davanters realment els tinguis entonats, quan tinguis a Rafinha, quan tinguis els davanters realment en plena forma, pots jugar com estàs jugant avui, i entre Cancelo i Balde que es parteixin una posició, o que l'equip realment acabi madurant al llarg de la temporada i que sigui pugui jugar amb Balde i amb Cancelo, que jo crec que això és un dels objectius que ha de tenir. També vam parlar sempre dels quatre migcampistes, dèiem, però hem de tenir tres davanters. Jo deia, no? Per exemple, un dels que jo ho deia i deia altra gent, hem d'aconseguir jugar igual que juguem amb quatre migcampistes, però amb tres davanters per tenir més punta d'atac. Doncs també hem de poder jugar amb dos laterals.
Hi ha una cosa, però, que és que des que ha arribat Cancelo, sí que la sensació fa que totes les alineacions es fan perquè hi pugui ser com a titular, no?
Sí.
Perquè aquesta és l'altra, que és que algun dia haurà de descansar aquest noi, tot i que sigui, evidentment, un superdotat físicament. Clar, és que no, amb la samarreta del Barça no ha descansat. No ha descansat, vull dir, de titular. Se l'ha tret alguns minuts, se l'ha estalviat, però... Sí, bé, dimarts contra el Shakhtar o l'últim partit abans de l'aturada, que és contra l'Alavés a casa, no? Diumenge.
Sí.
Ara hi ha aquest dimarts, diumenge, i ja ve l'aturada, no?
Sí. Són 11 titularitats consecutives de Cancelo.
Ahir Xavi deia que no hi veia cap problema, que no, físicament
perquè està bé, és veritat,
platòric, i que cap problema.
És veritat que hi ha futbolistes, això ha passat en altres èpoques, hi ha futbolistes que en aquest sentit són, no? Tenen un altre nivell, que físicament recuperen d'una manera, i bé, que a més bona part de la seva qualitat la basen en això, i és evident que en aquest sentit Cancelo és un superdotat. Però des d'un punt de vista tàctic sí que em fa la sensació que sempre se li busca l'encaix, no?
Sí, estic d'acord.
Sí. Perquè tu avui podies...
És la nova és entre cometes, que se m'entengui, la nova obsessió de Xavi. Per exemple, jo és que ja sé que el paral·lelisme no serveix en molts aspectes, però m'entendreu quan us digui que té alguna similitud amb el que passava amb Dembélé. Dembélé descompensava l'equip en molts sentits, però Xavi sentia una predilecció pel que li aportava a nivell de talent i de sortir-se del guió, que ho valorava moltíssim, i s'havia de trobar la manera de compensar-lo com fos perquè ell fos titular i pogués lluir. Però, doncs el Cancelo és una mica... és la mateixa sensació amb diferents perfils, evidentment.
A mi em sembla bé, però que jugui al seu lloc, o com a mínim en un lateral, sigui el dret o l'esquerra.
Sí, jo el que entenc és que també és un jugador que de talent, doncs és dels que té un talent més alt, com el tenia Dembélé el seu dia o que el tenia Dani Alves, i que per tant tu com a entrenador el teu deure és intentar-lo encaixar. A partir d'aquí, doncs evidentment també hi ha coses de vestidor, que no serà fàcil seure aquest noi en un partit gran, com a mínim en el primer tram de la temporada.
Jo crec que això és important, això de seure Cancelo, jo crec que és un asterisc que s'ha de posar, vull dir que Xavi és conscient que el dia que la segui no sap ben bé com serà la reacció, no?, amb els precedents que té.
Depenent de quin sigui
el rival. I per tant, vull dir que el discurs de amb aquest no hi ha problema físic Vull dir, també jo l'entenc de dir no hi ha problema físic perquè l'he de fer jugar cada dia, però algun dia hi haurà problema físic. Vull dir, a veure què passa, que és un superdotat, que només ell pot jugar 12 partits seguits i la resta no. Vull dir.
Però una cosa similar ens està passant, per exemple, amb Joao Félix. O sigui, Joao Félix també ha de jugar...
També sabem què passa quan la seus o el canvies.
També és un jugador d'un talent diferencial i que sobretot amb el potencial de que ho sigui, però també l'estàs fent jugar molt, perquè una opció és jugar amb el quart migcampista, però el quart migcampista t'encaixa molt millor a l'esquerra, eh? I justament és on ha de jugar Joao Félix, amb el qual el quart migcampista se'ns cau una mica per Joao Félix. Aquests dos jugadors, evidentment, que han pujat un plus de talent, Joao Félix i Cancelo, però alhora doncs, t'ha trastocat el pla que tu tenies i les certeses que tu tenies, i aquí n'estem, no?
Però fins ara tu has hagut d'exprimir especialment aquests dos futbolistes per totes les lesions, aquesta plaga que has acabat tenint de lesions. Però ara que ja has tornat certa normalitat a la infermeria i que tens pràcticament tots els jugadors, hi ha d'haver-hi una rotació, perquè és impossible que acabis guanyant una Lliga, que acabis competint fins al final a totes les competicions jugant amb els mateixos futbolistes. I Xavi ahir a la sala de premsa deia que no, però per mi és clar que a partir del 15 de la segona part, la setmana passada al Clàssic, els errors que el Madrid t'acabi passant per sobre és perquè hi ha una baixada de nivell físic. Ahir Xavi deia que no, que van ser errors, que no era una qüestió física, però jo crec que l'equip al final es nota cansat i per això has d'utilitzar tots els futbolistes, els agradi o no, ho han d'acabar entenent.
És veritat que aquest partit potser tampoc és un partit normal, en el sentit que el nivell de la Real Societat és un nivell alt, és un equip de la Lliga de Campions, ho estan fent molt bé.
I de portes endins és com una final.
I fins i tot, i em sembla que ahir Manuel Alguacil diu el Barça contra nosaltres juga diferent, ens tenen un respecte especial, potser va per aquí. No? Que
sí, jo crec que sí.
Que Xavi, diguéssim, vol aquesta seguretat, no? que va tenir l'equip durant una hora contra el Madrid, també contra la Real Societat, per després poder atacar, doncs, de la manera que cregui convenient, no? I que després contra Shakhtar, contra l'Alavés, contra equips d'aquestes característiques, ja veurem potser un Barça sense tantes precaucions en aquest sentit. No,
i que la classificació s'està posant com s'està posant i jo crec que a ningú se li escapa, que és que avui el partit ja era clau, ara encara és més determinant. Evidentment, estem a les alçades que estem de la temporada és molt llarga, etc, etc. Però és que el marge d'error es va estrenyent cada vegada
a
més.
A mi per això,
i de portes endins ho tenen claríssim.
L'alineació d'avui m'agrada perquè al final tu la setmana passada durant 60 minuts vas tenir el control del partit i vas passar per sobre el Real Madrid, i avui serà molt important també contra un equip que voldrà la pilota que tu tinguis el domini al mig del camp. Aleshores jo crec que amb aquesta alineació pots tenir el domini de la pilota i a més et pots protegir al darrere perquè Taque, Kubo i Oyarzabal estan a un molt bon nivell i et poden fer mal.
Sí, és claríssim que li dona continuïtat a la manera de plantejar el partit de l'altre dia.
Mm-hmm. Sí.
A canviant algunes peces, com deia la Marta, no? L'aparició de Koundé i l'aparició de Lewandowski,
que
el titular.
Per cert,
no?
Deixeu-me que apunti que Koundé no pot jugar més de 60 minuts. Recordem que surt de lesió, va entrar in extremis a la convocatòria per sorpresa contra el Real Madrid, i que també és sorprenent veure'l avui a l'11 titular. Màxim 60 minuts, i en el cas de Pedri, que parteix de la banqueta, podrà jugar un màxim de mitja hora. Això també ho hem de tenir present de cara a projectar possibles canvis de cara a la segona part.
Per cert, cop per Oriol Romeu, eh? Després de començar la temporada amb 5 titularitats, s'havia fet amb el mig centre, arribant als dos partits més importants de la Lliga, Madrid i Real Societat, i suplent.
Jo més
i sense
De Jong.
I sense Pedri, que tornarà avui. És a dir, que el jugar al mig del camp per Romeu se li posarà, crec que se li posarà molt car i molt difícil.
Més enllà del debat que teníeu de Cancelo, que jo sóc partidari de que a llarg termini o a mitjà termini Xavi el que ha de trobar és la manera de jugar amb dos laterals i equilibrar-se en defensa i en les transicions defensives, però de moment no ho ha trobat i per això d'alguna manera potser es protegeix. El que m'agradaria veure és un Cancelo una mica més incisiu, és a dir, el Cancelo de la segona meitat contra el Real Madrid, quan va encarar Camavinga, quan va donar profunditat a la banda dreta, no aquell Cancelo que només mira cap endarrere com va ser l'inici. És veritat que no va perdre tantes pilotes, però el Barça necessita amenaça en aquesta banda.
Sí. Aquí hi ha una altra cosa, no? I és que estem pensant en què passa amb els Joaos, si els asseus, etc. Però ho apuntàveu, no? També què passa amb els jugadors que són extrems drets naturals, no? I que veuen que són suplents en dies com avui, no?
Totalment, avui n'hi ha temps. Tres a la banqueta, Ferran, Rafinha, Lamine Yamal, tots tres a la banqueta com a extrems drets, i està jugant Cancelo en la seva posició. Per això jo crec que aquesta fórmula no tindrà molt recorregut, o no tindrà molta constància. Això potser pot passar, al millor dels casos, en els partits molt grossos, però que no podrà ser d'una manera sostinguda que Cancelo estigui jugant d'extrem dret.
I l'altre també, a la defensa, aquesta entrada d'Íñigo Martínez, que li ha acabat guanyant la partida, sí, a Christensen, que ens ho arriben a dir fa 15 dies, el partit abans de l'Atlètic Club, i no ens ho creiem, perquè aquella setmana Íñigo Martínez es va revelar, diguéssim, perquè no havia tingut pràcticament oportunitats, i va fer tan bon partit contra l'Atlètic Club que li va valer també la titularitat contra el Shakhtar, i va tornar a fer tan bon partit que li va valer la titularitat en tot un clàssic, i avui repeteix aquí que és un camp molt complicat. Això també, ara que Xavi tornarà a tenir tots els centrals, Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Christensen, tens quatre centrals que estan rendint a un nivell brutal, i a priori només tens dues posicions, que aquí també la gestió d'això serà important.
Són molts canvis a l'equip en poc temps, això que reformar no és fàcil, eh? No. Però Xavi també ho està fent, eh? Va fent ara el cap aquí, ara cap allà, està decidit començar un projecte de reforma, no saps per on començar, compta amb Fontgas, que és el millor que pots fer, viure l'experiència Fontgas de transformar la teva llar és molt diferent, l'experiència Fontgas que comença en un dels quatre showrooms que tenen a Barcelona, Terrassa, Granollers i Sabadell, i pots anar allà amb el teu professional de confiança i descobrir els materials que vols per casa teva. N'hi ha milers. Visita'ls a fontgas.com i a les xarxes socials.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 9 a les 9 en punt a Noeta i a la sintonia de Recurre i al Societat Barça. Repassem les notícies essencials de l'actualitat blaugrana i hem de començar parlant de la UEFA, que li manté el càstig al Barça per incomplir les normes del fair play financer, Marta.
Sí, una sanció de mig milió d'euros imposada el mes de juliol i aleshores recorreguda, doncs bé, la Cambra d'Apel·lacions ha desestimat el recurs del Barça, que ara es dirigirà al TAS, al Tribunal Administratiu de l'Esport, per intentar evitar pagar-ho. El motiu de la multa és declarar erròniament a l'exercici 2022 els beneficis derivats de les palanques.
El Barça es beneficiarà a partir del gener dels retocs importants de la normativa econòmica de la Lliga que han quedat aprovats aquesta setmana per la comissió delegada.
Sí, són retocs que afecten els clubs accedits fora del límit salarial, és a dir, que gasten més en sous esportius del que econòmicament són capaços de sostenir. La Lliga no vol perdre competitivitat respecte a altres lligues en què les normes són molt menys rigoroses, i de totes les modificacions el club blaugrana celebren especialment que el llast de les pèrdues de l'època Covid deixi de ser una motxilla tan pesada. Es flexibilitzaran els trams i els percentatges en els quals s'ha de retornar el deute, la qual cosa traurà pes negatiu a l'hora de calcular-ne el límit salarial i, per tant, la capacitat per poder fitxar i inscriure nous jugadors. El Barça actualment té un límit salarial de 270 milions d'euros, una xifra que augmentarà a curt termini i, per tant, el Barça guanyarà marge.
Tot i aquests canvis, però, el Barça no deixarà d'estar accedit al gener amb l'objectiu d'inscriure Vitor Roque a l'aire.
Sí, a més d'operar com un club accedit i no poder inscriure amb la regla del 1-1, el Barça necessita ingressar els 40 milions que l'Ibero Football Finance encara no ha pagat en l'operació de Barça Estudio. Que l'Ibero pagui o bé concretar una alternativa que el substitueixi és un pas imprescindible per inscriure Vitor Roque, que és la gran prioritat ara mateix de l'àrea esportiva.
Precisament per tot això el Barça busca ingressos extraordinaris i està pràcticament tancat l'amistós que els de Xavi jugaran a Dallas abans de cap d'any.
Ja ha rebut el vistiplau de Xavi des de fa dies, conscients com són el vestidor de la necessitat urgent que hi ha de millorar econòmicament i generar fair play. La intenció és viatjar després d'haver disputat el partit de Lliga contra l'Almeria a Montjuïc, fixat de moment pel 20 de desembre, i acaba l'any jugant aquest amistós contra el Club Amèrica de Mèxic.
I el club també farà caixa amb un memorial destinat als difunts construït al nou Camp Nou. Hi haurà 26.000 columbaris i 180 metres quadrats per a plaques commemoratives.
Els preus dels columbaris oscilaran entre els 250 i els 6.000 euros i en el cas de l'àrea comunitària el preu serà de 1.500. Una placa en costarà 300. Els socis hi tenen accés anticipat durant dues setmanes des del dimarts passat.
Ara tornem.
RAC 1. RAC 1.
Bon dia, Marc. Com has dormit aquesta nit?
Què et vaig dir ahir, Joel? Què et vaig dir? Que em tractis de vostè. De vostè. Els que tenim un onda se'ls tracta de vostè.
Sí. Perdoni.
M'heu preparat la torrada de caviar i el resum de premsa internacional? I què és aquesta olor?
És la redacció, Marc, que estem al costat dels d'esports.
A mi no em parles així, que tinc un ondes.
Ui, l'helicòpter estarà a la porta, esperant-te quan acabi el programa.
A veure si és veritat, que ahir vaig haver de trepitjar carrer. I un ondes no trepitja el carrer.
Això que sona què és? Això no és un helicòpter, això és un efecte d'helicòpter. Ernest!
No, i em sembla que portaré l'ondes aquí cada dia, al meu costat, perquè sapigueu amb qui esteu treballant. Lamentes.
Senyor Giró, ja té a punt la catifa vermella per entrar a l'estudi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i mitja, arribarem a 8:45 de la nit, a les 9 en punt, a Noeta i a la sintonia de RAC1 Reial Societat Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, al mig del camp amb Gundogan, acompanyat per Gavi i Fermín, i al davant Cancelo, Lewandowski i Joao Félix.
Amb qui no ens surt la Reial Societat, Laia?
Ramiro, sota pals, defensa, Traoré, Zubeldi, Alenormal i Ayen, al mig del camp Zubimendi i Merino, al doble pivot, banda dreta, Brais Méndez, a l'esquerra, Barrené i a dalt, doble punta, amb Take Kubo i Oyarzabal.
Quan anàvem a recollir l'acreditació he passat per davant de les taquilles Laia i deia que les entrades estaven esgotades, per tant avui en principi estarà ple de gom a gom, no?
Sí, sí, estarà avui a rebentar el camp, el Real Arena, oficialment, a Noeta de tota la vida, capacitat 39.300 espectadors. Avui hi haurà un ambient de luxe, la visita del Barça sempre és especial, però a més en aquest moment que es troba la Reial Societat, que tenen ganes de poder guanyar contra l'equip de Xavi avui i situar-se a només 2 punts.
Per cert, que m'ha sorprès perquè fa una estona estaven regant i m'ha sorprès perquè ha caigut aigua, però avui, ahir, abans d'ahir i en canvi, abans que surtin els jugadors a escalfar-se, han regat la gespa de Noeta. Això deu ser que confien en el drenatge, perquè déu-n'hi-do com ha plogut aquests dies aquí a Donosti.
La gespa es veu bé per això.
Sí, sí, es veu bé, es veu bé. Esperem que continuï així. Pol Prats, hola, bona nit.
Bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat.
Doncs a aquesta hora estem pendents de l'AP7, un carril, un accident, volíem dir talla un carril a Villalba Sasserra en sentit sud, direcció Tarragona. A causa d'això hi ha gairebé 5 quilòmetres de cua. Encara a l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a Maçanet de la Selva, també en sentit Girona, per un altre accident, i un carril tallat a Sant Julià de Ramis, sentit Barcelona, per un altre accident. Més enllà de l'AP7 a Barcelona, queden 6 quilòmetres de retencions a la ronda litoral, a Sant Adrià del Besòs, arribant al nus de la Trinitat. I a Madrid a aquesta hora hi ha en marxa una nova manifestació de l'ultradreta davant la seu del PSOE. Un miler de persones estan protestant contra la futura llei d'amnistia que els socialistes han pactat aquesta setmana amb Esquerra Republicana. És la segona manifestació d'aquesta mena. Ahir ja n'hi va haver una de semblant amb el suport de grups d'ultradreta que va concentrar centenars de persones. A la protesta d'avui, per cert, hi està participant l'expresidenta madrilenya i exdirigent del PP, Esperanza Aguirre. Més coses. L'incendi de Montitxelvo al País Valencià evoluciona de forma favorable i es podria estabilitzar aquest diumenge. L'incendi, però, continua actiu i ja afecta un perímetre de 60 quilòmetres i 2.500 hectàrees. Tot i que encara hi ha restriccions en alguns municipis, aquest vespre ja han tornat a casa gran part dels 850 veïns desallotjats. Ho ha anunciat fa poca estona el president valencià Carlos Mazón.
Mañana tenemos una prueba de fuego, una prueba importante. Si no cambia el viento, mañana podría ser el día que declaráramos estabilizado y perimetrado el incendio, pero aún no. Está en vías. El día ha sido bueno en el sentido de que, bueno, pues el viento ha permitido que nuestros medios aéreos hayan podido salir.
Per cert, que la Guàrdia Civil apunta al factor humà com a causa principal d'aquest incendi. De moment és una hipòtesi i la policia ho està investigant.
Que vagi bé, Pol.
Bona nit.
Estic aquí, de colors avui, crispetes, frit ràpid. Compartir aperitius en un dia gran, en un partit gran com el d'avui a Noeta, amb els amics, amb la família, allà asseguts al sofà, escoltant el Pou, veient la tele, i pam, aquí, mira què surt aquí, les top corn crispetes, avui de colors de frit ràbic, també n'hi ha de ketchup i mostassa, salades i dolces a la vegada, un munt de varietats. Compartiu aperitius de frit
ràbic, perdó. Jo me les sé menjar, però no sé...
Les de colors especialment, eh? O sigui, Guillem les devora, eh?
Mira,
les devora.
És veritat, t'ho juro, que a casa volen, eh?
Volen.
Sí, perquè hi ha nens.
Ja, tu no.
Jo també sóc un nen, una mica més gran.
Jo em capbusso dins de la bossa.
Com que sóc més gran,
bossa més gran.
Bossa més gran. Exacte, molt bé. Fantàstic. Aquest és el criteri. Gerard, de la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem?
Mira, destaquem que Rafa Benítez, segurament a aquesta hora de la tarda, no deu estar gaire content un altre cop amb l'arbitratge, perquè a hores d'ara, l'àrbitre del Celta 1, Sevilla 1, quan ja s'ha complert el temps afegit de la segona meitat, està revisant al VAR un penal que li havia xiulat Hernández a favor del Celta. Per mi no és penal, la centrada va a 2 metres d'on està el jugador, que lleument hi ha un petit contacte, cau a terra a la frontal de la petita. Per mi, insisteixo, no és penal, l'àrbitre de VAR li ha fet anar a revisar-ho al VAR i això...
Tu no creus que el fa caure, eh?
Jo crec que és penaltito, però sí, molt penaltito, eh? S'ho està mirant molt Hernández. Potser acaba donant vàlida el penal que havia xiulat. En qualsevol cas, Celta 1, Sevilla 1. S'havien avançat els gallecs a la primera meitat. Li havien expulsat un jugador per doble groga, Tàpia, i Nesiri, al minut 39 de la segona meitat, havia fet l'empat a 1. Tenim en joc encara aquest partit de primera. Hernández, quan vulgui, que decideixi.
Anem avançant. No, amb la cama i amb el braç, per mi sí que és penal.
Per mi sí.
Sí?
Sí.
Doncs mira, la banqueta del Celta també deu opinar com vosaltres, perquè estan mirant i encerclant a l'àrbitre, que pràcticament no ho pot decidir. Ara ho resolem, que encara s'ho està mirant. S'han jugat també aquest dissabte Osasuna 2, Girona 4 i Betis 2, Mallorca 0, i l'àrbitre diu que no, que no és penal. Benítez no sap on posar-se una altra vegada. Segurament es tornarà a queixar dels àrbitres i una altra vegada perdran punts en el tram final. Dit això, això a la primera divisió masculina. A la femenina ha jugat el Madrid fa re una estona, ha guanyat 0-1 al camp de l'Eibar. Recordo que demà juga el Barça a casa a les 4 contra el Sevilla amb la samarreta del Rolling Stones. Ara mateix els dos equips empatats a punts, però el Barça en aquest partit que encara té pendent. A més, també ha jugat el filial del Barça, el Barça Atlètic, que ha acabat guanyant 1-2 contra el Rayo Majadahonda, partit de primera federació. Teníem en joc a la Premier un partit destacat, el Newcastle 1, Arsenal 0. S'ha acabat així, derrota de l'equip d'Arteta, que ha combinat amb la victòria del Manchester City 6-1 contra el Bournemouth. Ara mateix deixa el City líder de la Premier amb 27 punts, un més que el Tottenham, que juga dilluns contra el Chelsea. L'Arsenal tercer, perd pistonada amb 24. A la Sèrie A ha guanyat el líder també fa uns minuts, s'ha acabat el seu partit, Atalanta 1, Inter de Milà 2. L'Inter, 28 punts, li treu 5 punts a la Juventus, que encara ha de jugar aquesta jornada. I teníem també un partidàs a Alemanya, s'ha acabat el clàssic del futbol alemany, Borussia Dortmund 0, Bayern de Munic 4, amb 3 gols de Harry Kane, que ha marcat un hat-trick. Tot i això, el Bayern no és líder d'aquesta lliga, ho és el Bayer Leverkusen, que avui ha tornat a guanyar 2-3 amb doblet de Grimaldo, que està en forma, l'ex del Barça. Leverkusen li treu 2 punts al Bayern de Múnich. I acabo...
Però, perdona, sí. Gerard, però és una bona manera de reaccionar, no? Et fots una castanya descomunal a la Copa,
sí.
Vas a casa del teu rival directe de tota la vida, diguem-ho així, i 0-4, està bé.
Ho dius perquè el Barça ho podria extrapolar avui al Real Arena?
Ho dic perquè després d'aquell partit de Copa, per exemple, Müller, el capità, va despotricar de l'equip. I la reacció és aquesta. Bé, doncs aquella gent que s'ha posat les mans al cap, com si Gundogan, no sé, hagués incendiat tota la ciutat esportiva i l'hagués deixat destruïda, doncs a veure si la reacció és la mateixa.
Tant de bo. 0-3 els signes, no, Pou?
0-3. Home. Sí.
No cal, tampoc. Amb hat-trick de Lewandowski,
tots contents.
Jo no t'ho signo, això, veus?
Com aneu de l'aposta?
Com no l'últim dia, no s'ha mogut.
Sí, clar, si el pobre... El...
Per cert, he d'acabar de demanar permís, sí? Per fer-ho públic, però tens el suport incondicional d'una persona que mana molt a la ràdio i al grup. Vull dir que,
ah, sí?
Sí. Ja vols
dir que s'apuntarà al sopar? Vols dir que s'apuntarà al sopar?
No, però que té, vull dir que creu que guanyaràs clarament l'aposta i que fins i tot està disposat a avalar-te.
Oh, fantàstic, fantàstic.
És que a veure, aval... Lewandowski a aquestes alçades l'any passat portava 12 gols i ara en porta 6.
De fet, avui llegia que és el seu pitjor inici golejador des del 2015.
I ara encadena 4 partits sense això... marcar cap gol.
Però tot això, amb això m'encanta que dieu tot això. Us voleu anar jugant àpats amb mi o no?
A veure si tenen croquetes.
Tu també et jugues un àpat a que em fa... Tu dius que em fa menys de 30 en totes les competicions?
Més que ara s'està posant la cosa una mica complicada, eh?
Però això no és una resposta.
És que em costa molt mullar-me, ja ho saps. No, 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 vinga, va, sí. Jo estaré en el team Gerard Ballero.
Et jugues un dinar amb mi?
Sí, vinga.
Sí?
Sí, sí,
fantàstic.
Fet.
Fet. Laia?
No entro al joc, la veritat.
Molt bé.
Ja, si de cas, ja pujaré al carro en algun moment, si ho considero oportú. De moment,
home, però no s'hi val pujar al carro quan estigui ja tot molt encaixat.
De moment no tinc una opinió formada sobre el tema.
Òbviament, el 20 de maig, si du 21 gols, no la deixaré pujar al carro.
Bé.
De moment en du 6, no?
Sí. 5 a la Lliga, 1 a la Champions.
Ha de millorar, per això.
Sí, però no hi ha Mundial aquest any.
Ha perdut 3 partits, eh?
Sí. Tot relaxat.
Dimarts suplent, no?
Sí, home.
Acabo amb l'actualitat esportiva. A la cursa sprint del Gran Premi de São Paulo, del Brasil de Fórmula 1, l'ha guanyat Verstappen, sorpresa. Norris segon, Pérez tercer, amb Sainz vuitè i Alonso 11è. Tenim definida la final del Masters 1000 de París, la jugaran Dimitrov i Novak Djokovic. I un parell de coses que comencen ara, una d'aquí 10 minuts, el partit del bàsquet Girona, la pista del Palència, a 9:15. I la final de la Copa Libertadores, a l'estadi de Maracanà, a Rio de Janeiro, la jugaran el Fluminense i el Boca Juniors.
Podem escoltar Xavi Hernández a la Liga TV.
Pues eso es, aquí estamos con Xavi Hernández, el técnico del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo primero te tengo que preguntar, porque he visto que conversabas, nada, brevemente con Imanol. ¿De qué se habla con el técnico rival en, pues nada, a poco de que empiece un partido así? ¿Qué tal?
Bueno, pues le he felicitado, porque creo que está haciendo un trabajo extraordinario, no de esta temporada, sino ya de muchas. Y creo que tiene el equipo muy bien. Tenemos la desgracia de venir, que creo que están en el mejor momento. Así que le he felicitado, le he dicho que están haciendo las cosas muy bien, también en Champions. Así que hoy, partido exigente, partido muy exigente, sobre todo en su casa, que apretan, que quieren dominar, que se atreven. Partido muy de nivel muy alto, para mí nivel Champions, está claro.
Estás hablando precisamente de que en su casa aprietan mucho, son 15 partidos de liga sin perder, 17 en total, pero es verdad que vosotros lleváis 7 años puntuando aquí. ¿Eso condiciona de alguna manera el partido o lo que ha pasado no tiene absolutamente nada que ver?
No, yo creo que no tiene nada que ver. Creo que será un partido distinto, que al final se va a decidir por detalles. Creo que el nivel de la Real ahora mismo es muy, muy parecido a los grandes de esta categoría, así que partido realmente intenso, duro, exigente, y bueno, vamos a ver de qué somos capaces, pero nos va a costar seguro, en fases que nos van a apretar, línea defensiva de ellos muy alta, altísima, lo hacen muy bien, te apretan. Bueno, vamos a ver si podemos dominar el partido y llevarnos los 3 puntos, que para nosotros es ahora mismo son vitales.
Hablas de esos detalles precisamente que suelen decidir un partido, de estar acertado en las áreas, en la rival, en la contraria, pero más o menos hablas también de intentar dominar el partido. ¿Crees que por ahí es por donde se puede poner el partido de cara al Barça?
Sí, además los detalles también, ¿no? De ser el otro día, de ser más efectivos, de ponernos por delante en el marcador para tener más seguridad y más tranquilidad. En fin, detalles, sí. Al final estos partidos de alto nivel, de tanta igualdad, se deciden por estos detalles, pequeños detalles, sí.
La última, hoy está Robert ya en el 11 titular. Recuperas a Pedri después de mucho tiempo para una convocatoria. Entiendo que probablemente igual no esté para todo el partido, empiece en el banquillo. Pero ¿cómo de contento, de feliz te pone recuperar un jugador como Pedri tan diferencial?
Bueno, todos, hasta Rafa prácticamente... perfecto, Robert, Jules, hoy Pedri, que empezará en el banquillo y seguramente tendrá minutos, y bueno, es muy importante para nosotros. Nos falta Sergi y Frenkie, y recuperando a gente para nosotros es trascendental también.
Muchas gracias, Xavi, que hagamos un buen
espectáculo. Muchas gracias.
Las palabras de Xavi Hernández.
Doncs Xavi lluant la feina d'Imanol. Marta, recordem-ho, ho has comentat abans, eh? Una hora a Koundé, mitja horeta a Pedri, si fa no fa, eh?
Sí, sí, aquesta és la idea, perquè no corre riscos i per, doncs, d'alguna manera, doncs, no passar-se amb els timings.
Fem una radiografia de la Reial Societat i Manol Alguacil.
La Reial Societat ocupa la 6ª posició de la taula, a 5 punts del Barça. L'equip d'Imanol Alguacil no perd com a local des del mes de febrer. Després d'un inici de Lliga complicat, amb 3 empats consecutius, els bascos estan agafant una bona velocitat de creuer i avui ho volen refermar amb una victòria i situant-se a només 2 punts del Barça. Han tingut menys temps de preparació que els blaugrana perquè dimecres van jugar la primera eliminatòria de Copa, van jugar i van guanyar, tot i que només 0-1 contra el Bunyol de Tercera Federació. A la Champions són líders de grup amb 2 victòries davant Salzburg i Benfica i un empat meritori contra l'Inter de Milà. La Real Societat rep avui el Barça amb les baixes de Tierney, Pacheco i Andrés Silva.
La tàctica del rival.
Sisena temporada d'Imanol Alguacil a la banqueta de la Reial Societat. És un equip amb molta riquesa tàctica, a diferència de la temporada passada, que jugaven amb un rombe al mig del camp. En aquesta s'organitzen sobretot amb un 4-3-3, tot i que avui és probable que, com surt a l'alineació de la Reial Societat, quan hagin de defensar contra el Barça i quan no tinguin la pilota, defensin en un 4-4-2. Marco Rodrigo Azcue, analista dels partits de la Reial al diari Notícies de Guipúzcoa, creu que malgrat haver fet un parell de partits excel·lents amb la pilota al camp del Salzburg i del Benfica, la pèrdua d'un jugador aquest estiu fa que sigui un equip amb menys control de l'esfèrica i que, per tant, és una mica més vulnerable en la transició defensiva.
Benvinguts a la Real post David Silva, en cuya figura me voy a centrar porque creo que su ausencia es una especie de referencia para calibrar y para explicar lo que se puede encontrar esta noche el Barça en Donosti. Hablamos de una Real que yo creo que está teniendo menor control de los partidos. Las secuencias de pase quizás son más cortas sin Silva, las pérdidas de balón se producen en peores condiciones y esto está obligando al equipo a correr bastante hacia atrás y a correr además en malas condiciones. Yo creo que esta Real es más vulnerable tras pérdida de lo que lo era en temporades anteriores.
Aquest podria ser un dels punts febles de la Reial Societat. Per evitar-ho, això sí, la Reial Societat el que fa sovint és ser molt agressiu quan perd la pilota. L'any passat va ser el primer en la classificació de faltes comeses i enguany és el segon, només per darrere, qui si no, del Getafe. Això que diu el Marco, insisteixo, no vol dir que no la remenin, que no tinguin control de la possessió, que no portin d'un costat a l'altre al contrari, però és que a més aquest any tenen un registre que abans no tenien i és que continuen pressionant a dalt, ho fan molt bé, però són més perillosos quan la recuperen.
Creo que la Real ha ganado 2 puntos de agresividad a la hora de presionar y también ha ganado un par de puntos de verticalidad tras robo. Está haciendo daño después de recuperación con la velocidad de futbolistas que tiene en la zona ofensiva, como pueden ser Take Kubo, Ander Barrenechea, incluso Oyarzabal o un Baréis que se está sumando a última línea.
Per cert, també és una Reial Societat més efectiva de cara a porteria. La recuperació d'Oyarzabal en aquest sentit els ajuda, i així ho diuen els números. És el tercer equip que menys rematades necessita per fer un gol.
El jugador més en forma.
El japonès Take Kubo, 22 anys, ha marcat 5 gols i ha repartit 2 assistències en els 10 partits de Lliga. Sol actuar a la banda dreta, però sempre amb tendència a anar cap al mig, perquè la seva cama bona és l'esquerra. Prohibit deixar-lo xutar des de la frontal, se l'ha de sortir a tapar, igual que Bellingham, a Kubo també, no només pel xut, sinó perquè està demostrant ser molt precís en la centrada també en aquest inici de temporada. Jugador desequilibrant, molt tècnic, i també amb bon 1 contra 1, un jugador molt complet que pot ser perillós tant a camp obert com en espais curts.
I avui, com deia el Ballera, en joc aquest pernil gran reserva bataller l'únic. Avui és un dia gran, un dia perquè apareguin els cracs com aquest pernil de bataller l'únic, el trobes a les millors xarcuteries i carnisseries. Vaja a preguntar als carnissers, aquells que tens sota casa, i preguntes pels pernils bataller, et diran que t'emportes el croix dels pernils, pernils curats amb passió i amb calma dels aires de Sierra Nevada. I si també vols tastar-lo tu, aquí, amb el hashtag Fraco, en joc un pernil gran reserva bataller l'únic entre tots els que participeu, a banda del lot de Torrons Vicenç.
Final a primera, Celta 1, Sevilla 1, Iago Aspas a la televisió. Cada vegada que traiem el cap ens volen enfonsar, entre altres coses ha dit el capità del Celta.
2 minuts i mig, arribarem a 9:15. Et preocupa aquesta Reial Societat? Creus que el Barça avui podria prendre mal si no fa les coses bé, Marc?
Sí que em preocupa, perquè crec que és un equip excel·lent amb la pilota, que pot tenir estones de possessió, perquè a més té la línia defensiva molt avançada, una cosa que el Barça no l'ajuda gaire, perquè és d'aquells equips que la línia defensiva està tan al mig del camp, o tan endavant, que et provoca o tirar masses desmarcades a l'espai de vegades i jugar massa en llarg, intentar buscar aquelles passades en profunditat que trenquen una mica el joc del Barça, o et provoquen haver de jugar al teu camp propi. El Barça no acaba de ser massa fi o prou consistent encara en sortir de pilota per arriscar amb continuïtat a camp propi. I per tant, és un d'aquells partits que pot ser que el Barça estigui disgust durant molts minuts, que després pot ser que tinguis espais, que lo normal seria que acabis tenint espais i que potser t'escapis 3 o 4 vegades i acabis marcant 2 gols i sigui un bon partit. Però, en general, crec que la Real Real Sociedad d'aquells equips que et pot jugar millor que el Barça en el to del partit, en el que diem nosaltres jugar millor. Després veurem què és el que passa a les àrees, que aquí és on el Barça doncs, hi pot tenir molta més força, tot i que, com explicava ara el Gerard, el Takekubo està espectacular, Oyarzabal torna a ser el gran Oyarzabal després de passar una bona lesió, i Brais Méndez des del mig del camp doncs, s'ha multiplicat, no és aquell jugador del Celta, sinó que és un jugador molt més consistent i amb molt, molt de talent.
Un minut i tres quarts de nou. Ja fa una bona estona que s'escalfen els jugadors del Barça, també ho fan els de la Reial Societat. Ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Foners, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som al polígon Congost, carrer per l'Autobrera 30, a prop de l'AP7. Fontgas.
Ets un professional de la construcció i de la reforma? A Leroy Merlin t'ajudem a portar a terme totes les reformes amb èxit, fent que les teves compres siguin més fàcils. Amb un equip d'experts disposats a ajudar-te en el que necessitis i més de 100 botigues pro amb horari ampliat des de les 7 del matí. Si ets professional, uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara som més pro.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Poners, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
RAC 1. RAC 1 i Microbank presenten el RAC 1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC 1 de Pensar, amb Montse Martí. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Microbank. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
3 quarts i 2 minuts de 9 de la nit, a les 9 en punt a Noeta i a la sintonia de RAC 1. Un partidàs, un partit importantíssim pel Barça. Reial Societat Futbol Club Barcelona. Amb qui no en resurt el Barça?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, amb Gavi de mig centre, acompanyat per Fermín i Gundogan als interiors, i al davant Cancelo, Lewandowski, Joao Félix.
Amb qui no ens surt la Reial Societat, Laia?
Remiro a la porteria, defensa, Traoré, Zubeldía, Lenormand i Ayem, doble pivot, Zubimendi i Merino, a les bandes Brais Méndez i Barrenechea, i al davant Takekubo i Oyarzabal.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ferran Torres, Pedri, Rafinha, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Lamin Yamal i Marc Casado, i de porters suplents Iñaki Peña i Estràlega.
Doncs una banqueta que fa goig amb quantitat i també amb qualitat, perquè jugadors de molt pes com Christensen a la banqueta pel que fa a la defensa, al mig del camp hi pot entrar Oriol Romeu i fins i tot Pedri uns minutets, i tres davanters, tot un luxe per Xavi Hernández. És cert que els tres davanters són tres extrems drets. Ferran, que pot jugar de punta també, Rafinha i Lamine Yamal, però en el fons jugadors per poder-li doncs, jugar els 90 minuts i jugar amb 15-16 jugadors per Xavi Guit.
La banqueta de la Real Societat.
Marrero, porter suplent i jugadors de camp. Odriozola, Aritz, Zakarian, Olasagasti, Turrientes, Pablo Marín, Gonzalo de Zarate, Carlos Fernández, Cho, Sadik i Aramburu.
Doncs una banqueta que sí, molta quantitat, però ja no té tanta qualitat la Real Societat, que posa tots els seus pesos pesants a l'11 titular. Sí que té alguns davanters prou interessants, tot i que encara no tenen prou continuïtat. Sadik, el gran davanter que van fitxar de l'Almeria, que ho havia estava fent molt bé, però que es va lesionar tota la temporada passada, un rus que han fitxat, Zakarian, que hi ha jugat uns quants minutets però encara no ha acabat d'explotar, o Carlos Fernández o fins i tot Cho, jugadors que poden i que tenen talent, però que encara no estan en bona dinàmica.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, pinxers i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Avui mirant la banqueta del Barça, Marc, ja no... ni baixada de ritme ni punyetes.
No.
S'hauria de mantenir el nivell o fins i tot pujar-lo amb els canvis que pots fer,
Sí, evidentment els asteriscos aquests sempre dels jugadors que tornen de la lesió, com Pedri o com Rafinha, però sí, tens, bé, és que tens fins i tot, si comptes a Oriol Romeu, podries arribar a tenir doncs 6 jugadors que perfectament poden sortir als 11 titulars. Només tens un jugador del planter que és Casador, un migcampista, tota la resta ja són jugadors de pes.
10 minuts i les 9, quin és l'estat d'ànim dels nostres oients a les xarxes, Gerard?
Mira, l'estat d'ànim, ja crec que hi ha molta gent que pronostica la victòria del Barça, però també n'hi ha molta que diu que avui s'ha de guanyar o guanyar. I allò que dèiem de que és un partit importantíssim, tot i que encara estem a principis de novembre, doncs jo crec que la gent sent també aquesta obligació de que l'altre dia va passar el que va passar, però avui els 3 punts no es poden escapar. Però també veig un cert optimisme, t'he de dir.
Sí? Bé, és que de fet la temporada passada, jo amb això soc molt dolent, però el Madrid es despenja de la Lliga molt d'hora i després ja no es torna a reconnectar, no? Sí, però crec que les distàncies aquestes de 6-7 ja comencen a ser relativament d'hora.
Sí, és que és molt difícil de remuntar aquesta distància. És veritat, però que el Barça la temporada passada, després de la derrota en el clàssic al Bernabéu, que el Madrid és líder, encadena 5 partits guanyant, que de fet coincideixen amb els últims 5 partits abans de l'aturada pel Mundial de Qatar.
Mundial,
és a dir,
sí.
que la reacció de l'equip va ser molt bona després de la derrota en el clàssic. Jo crec que, vaja, en això ens hem d'aferrar una mica també.
Clar, d'aquell clàssic a quants punts va sortir
3,
el Barça?
A 3.
O sigui, que ara estàs en una situació paral·lela.
Sí. Aquí el tema és mantenir el cap fred, és a dir, passi el que passi avui, ser conscients que estem al mes de novembre. És a dir, no, encara que el Barça acabi a 7 punts a la jornada de de Madrid i Girona.
I que no va estar exigit
calma.
A la Champions.
Exacte.
I això també et dona oxigen i amb això també compten
i que recupera jugadors i que el Madrid ha perdut molt pocs punts de moment i els partits els ha anat traient sí, amb solvència, però tampoc amb resultats que siguin molt contundents. No. És a dir, que en algun moment també punxarà el Madrid.
Sí, la temporada passada, després del clàssic, el Barça guanya el Camp Nou, Villarreal i Atlètic Club, València, Mestalla, Almeria al Camp Nou i el Camp 2 Sassuna.
Déu-n'hi-do. 8 minuts i arribarem a les 9. Aquest era el Freddie Mercury cridant, no?
Sí. No, estan fent aquí un espectacle previ al partit al Real Arena. S'han apagat completament tots els llums. Ens hem quedat a les fosques, fins i tot a la cabina on estem. I ara, a poc a poc, el que va fent la gent és engegant les llanternes dels seus telèfons mòbils, alguns amb llum de color blau. Ho vam descobrir la temporada passada. És perquè hi ha una aplicació especial de la Real Societat perquè es projecti la llum de color blau. I ara, mica en mica, sí que veiem que al centre del camp s'encén un focus que apunta directament cap a un home que es disposarà a cantar amb guitarra i ara demana que tot el públic aplaudeixi, és a dir, que farà un Freddie Mercury en directe.
I continuen regant, per si hi havia algun dubte, els espessors aquí a tope.
Aigua no en falta. 7 minuts i les 9, a veure com ho veu tot plegat el Toni García Ramon.
La cara té.
El 1973 s'estrenava Serpico, la pel·lícula de Sidney Lumet protagonitzada per Al Pacino, que explica la història de Frank Vincent Serpico, un oficial de la policia de Nova York que va ser el primer en denunciar que alguna cosa no anava bé al departament i que els seus companys feien coses molt rares de portes endins. Nosaltres ja tenim el nostre propi Serpico, el tinent Frank Vincent Gundogan, que acaba d'obrir la caixa dels trons a explicar alguna cosa no va bé de portes endins. A algunes persones no els ha agradat això. A nosaltres sí. Fot-li, Serpico!
Aquesta paral·lelisme entre Serpico i Gundogan que fa oportunament el Toni García Ramon. Ràpidament, abans de les dades, aquí el Barça juga a RAC1, algú en contra o que creu que van ser declaracions imprudents o innecessàries, que no calia fer-les davant dels mitjans de comunicació, o tothom considera que va ser un exercici de lideratge i que ha de ser positiu pel grup?
Això venint de Gundogan em sembla bé. Si ho fes un altre, no, però...
A mi també, jo crec que així t'has de prendre les derrotes, tot i que sigui per un detall, aquest detall et marca la diferència i un esportista d'èlit no en té prou en fer-ho bé, o fer-ho molt bé, ha de fer-ho millor que la resta, per tant, si has perdut de veritat i això t'ho has de revisar.
I a part, internament s'ha fet una lectura també positiva del que significa un lideratge d'aquestes característiques i s'hi agafen, vull dir, no ha estat una crisi de vestidor d'ostres que ha dit aquest, sinó al contrari.
Jo a favor, però sempre que Xavi hagi mantingut aquest discurs a dins del vestidor també, és a dir que Gundogan no hagi anat més enllà de l'entrenador o hagi anat per una línia diferent de la del míster.
Mala maró, pel que ens diuen, no n'hi ha.
Sí. Però vaja, que no sent tampoc Xavi dintre del vestidor, que és el que ha dit i si és el que... Perquè després del partit de Madrid el discurs de Gundogan i de Xavi no és exactament en la mateixa línia. I entenc que dintre del vestidor Xavi sí que va ser molt més crític que no pas davant dels micròfons.
Jo amb aquesta guitarra tinc ganes ja d'obrir l'estrella d'alta.
Quin recital de guitarra ara mateix, aquí a Noeta. Van obrir una estrella d'am aquí a la nevera ben plena, gairebé acabo existències a primera hora de la tarda pel partit del Girona, sí, no, però ja hem recarregat piles, sí. Plena d'estrella d'am per celebrar els gols del Barça avui a Noeta.
Però vull dir, el tio va encadenant tamacles. Ell sol aquí al mig del camp. Mira, sí. Sí, és que és un no parar, eh?
Però jo pensava que cantaria també.
No, és un...
És un animador, és com fer un Guitar Hero a l'obèstia aquí al mig d'un camp de futbol. Jo voldria fer això, realment.
Mira, i el tio mirant a la càmera, a l'estudi... Que no falti de res. A veure, Jaume, agafant les dues últimes temporades, Pedri s'ha perdut per lesió 27... dels 67 partits oficials que ha jugat el Barça.
Sí, és a dir, que s'acosta a la meitat. Avui que torna una convocatòria, dels 40 que ha estat disponible en aquestes dues últimes temporades, en 33 ha estat titular, en 4 ha entrat des de la banqueta, en 4 ha estat suplent i no ha jugat, i en un no n'ha convocat per donar-li descans. En les últimes dues temporades, el canari només ha completat 17 partits dels 67 que ha jugat el Barça. Només 17 ha jugat els 90 minuts.
Ara m'ha vingut un concepte de mossèn Nin, que és tamarral, que el fa servir molt al Via Lliure, em fa molta gràcia. El Barça ha guanyat 6 dels últims 8 partits al camp de la Real Societat.
Des de la temporada 16-17, 6 victòries i 2 empats del Barça d'Onosti en totes les competicions. L'última derrota blaugrana Noeta va ser la temporada anterior, la 15-16, l'abril del 2016, 1-0, un gol de Mikel Oyarzabal. Luis Enrique entrenava el Barça llavors i Eusebio Sacristán a la Real Societat. En global, i agafant també les últimes 7 temporades, atenció, 14 victòries del Barça en els últims 18 enfrontaments contra la Reial Societat. 3 empats i una derrota, justament en l'últim precedent. 1-2 al Camp Nou en un partit intranscendent perquè el Barça ja era campió de Lliga i que és l'única victòria més del Guacil contra el Barça en 12 enfrontaments.
El marge d'error a la Lliga del Barça s'ha empetitit, Jaume, segurament per aquesta dada que vols comentar, i sí. És que l'equip només ha guanyat 2 dels 5 partits com a visitant.
Exacte, ara el Barça encadena 2 empats contra Mallorca i Granada fora de casa. Els blaugranes, de fet, no han deixat la portada 0 en els últims 4 desplaçaments de Lliga, en què ha rebut 8 gols, una mitjana de 2 gols encaixats per partit. De fet, fora de casa, Ter Stegen només va deixar la porteria 0 al camp del Getafe en l'empat a 0 de la primera jornada.
i el Barça només ha sumat 8 dels últims 15 punts a la Lliga.
7 punts perduts amb els empats que dèiem a Mallorca i Granada i la derrota de la setmana passada en el Clàssic a Montjuïc. En aquesta seqüència, a més, el Barça va guanyar l'Atlètic Club i el Sevilla a Montjuïc, però només per un gol, per 1-0, de fet. La temporada passada, després d'11 jornades, el Barça havia sumat 28 punts, 4 més que ara, havia marcat 5 gols més i n'havia encaixat 8 menys.
Un minut i mig, ja arribarem a les 9 en punt. La graderia ja plena pràcticament de gom a gom i amb presència de seguidors del Barça en un dels corners, eh?
Sí, de fet, hi ha bastanta gent desplaçada. Tota la zona de l'afició visitant està plena i avui s'han deixat veure pels carrers del centre de Donosti cantant ja i animant el Barça des de ben entrat al matí, a punt de saltar els futbolistes. Hi haurà un passadís de joves de la Reial Societat juntament amb la mascota i la graderia està totalment plena i sobretot veiem que darrere del gol, si fem amb el paral·lelisme amb el Camp Nou, el gol sud, que hi ha tot el grup d'animació que estan preparats i avui es veu que és un dia gran i que ho donaran absolutament tot.
Surten a la gespa el senyor Alberola Rojas, l'àrbitre principal del partit, i els seus assistents. Just al darrere, els jugadors del Barça i de la Real Societat, el capità del Barça, Marc-André Ter Stegen, el capità de la Real Societat, amb el 10 a l'esquena, un mite d'aquest equip, Oyarzabal, ambient espaterrant el que hi ha a Noeta, i ara... Vaja, jo crec que no et deixen entrar si no vas amb la teva bufanda, a Noeta. És bufanda per seguidor i tothom ensenyant-la. Orgull de pertànyer a aquesta institució, la Reial Societat de Sant Sebastià, amb els colors...